Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. Les institucions educatives, els experts en la matèria i les mateixes escoles alerten d'un increment de conductes racistes a les aules, sobretot a partir dels 10 anys. Unes actituds que, segons els mateixos mestres, són un reflexe del que senten a casa seva. De fet, com escoltarem, s'ha donat el cas d'alguna família que reconeix a ser racista i diuen obertament als centres educatius que no volen que els seus fills vagin a la mateixa classe que altres infants de diferents nacionalitats. Creu Roja també posa el focus a sobre les xarxes socials, on es distribueixen missatges racistes sense cap tipus de filtre. No són casos aïllats, sinó que és una tendència que constaten institucions socials de referència, el mateix sector educatiu i els experts en la matèria. Ho analitzem tot d'una, abans, però, altres temes en titulars. La naviliera balear ha presentat una demanda contra la llei de limitació d'entrada de vehicles a Eivissa. Victòria Morell, bon dia.
Bon dia. Argumenten que la mesura és inconstitucional perquè vulnera els drets fonamentals d'igualtat i també de mobilitat.
La plataforma contra l'ampliació de l'aeroport i SOS Residents reclamen la fi dels vols nocturns per garantir el descans de la població.
En el Dia Internacional per prohibir els vols nocturns, asseguren que aquest trànsit nocturn vulnera el dret del descans.
Nova arribada de migrants en embarcacions irregulars a les costes balears.
Avui han arribat a Formentera i a les seves aigües territorials 39 persones migrants.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. Dani Rodríguez ha tornat avui dissabte als entrenaments després de 10 dies de sanció per part del club. El Real Mallorca es prepara pel partit que dilluns jugarà a Cornellà al Prat davant l'Espanyol amb la intenció de sumar el primer triomf de la temporada i recordar que a les 4 i quart l'Ou d'Eivissa visita el municipal Lorenzo Cuevas per jugar davant del Marbella, partit corresponent a la tercera jornada de Primera Federació i que serà oferit en directe per IBT Ràdio.
La previsió del temps, Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui cap vespre mantindrem unes condicions de molta tranquil·litat. Tindrem domini del sol amb el pas d'alguns intervals de núvols de tipus alt. Les temperatures seran una mica més altes que les d'ahir. De fet, en aquests moments ja tenim alguns valors per damunt dels 30 graus, tant al Mallorca com també a les Pitiuses. El vent, per la seva part, bufarà entre fluix i moderat de xaloc. El podem notar una mica més a les costes llevant de Mallorca i Menorca, on també esperam una mà una miqueta més alterada avui cap vespre en àrees de maror. A la resta hi trobarem una situació més tranquil·la.
Gràcies, Dani. Són les 2:03. Miguel Soler és el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les institucions educatives i socials alerten de l'augment dels discursos racistes entre els joves. La desafecció política, el malestar social i la influència de les xarxes socials alimenten aquesta deriva. Els centres educatius reclamen més educació en valors i convivència.
Els centres educatius de les Illes Balears alerten d'un augment dels discursos d'odi entre els infants, especialment a partir dels 10 anys. Mestres i educadors detecten com el racisme es fa present en insults, comentaris discriminatoris i actituds excloents dins les aules, sovint dirigit cap a alumnes d'origen migrat o racialitzat. Expertes en racialització, com la professora Aurora Jardí, afirmen que el racisme és un tema estructural que penetra de forma subtil dins l'imaginari juvenil.
En els darrers anys hi ha hagut un augment del racisme i de les idees més conservadores i dels discursos d'odi de dins les aules, de dins el jovent. És una cosa que podem detectar. El racisme no és només això més evident, l'insult concret o el comentari més evident, com dic, sinó que el racisme és un problema, és una qüestió estructural i afecta directament les qüestions materials de vida de les persones.
Aquestes actituds, segons assenyalen els equips docents, sovint són el reflex del que els infants veuen i escolten a casa. Molts joves reprodueixen els discursos dels seus pares en un context social on el racisme es normalitza cada vegada més, tant en l'àmbit familiar com mediàtic, ho explica Joana Maria Mas, directora del CEIP Serrotes Velles i presidenta de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària de Mallorca.
Algunes famílies que venen a dir-te que no volen que el seu fill vagi a una classe on hi hagi, jo què sé, musulmans, o que no hi hagi estrangers, o que no hi hagi tal cosa. Una família d'un infant que ha començat nou a l'escola va demanar a veure'm si a la classe del seu fill hi havia moros. I li va contestar, és que jo soy muy racista, no quiero que vaya con moros. Això no m'ho havia passat mai, és la primera vegada que mos passa un comentari d'aquest tipus.
Des de la Creu Roja, entitat adherida a la plataforma Stop Racisme de Palma, alerten que molts dels atacs racistes protagonitzats per joves es duen a terme a través de les xarxes socials i fòrums en línia, fet que afavoreix la normalització de la violència verbal i simbòlica contra persones d'origen diversos. Ho explica Ernesto Valeto, responsable del Servei d'Assistència i Orientació a Víctimes de Discriminació Racial de la Creu Roja.
Acoso en el pati, acoso fuera del colegio, insultos por su procedencia o aislamiento, excluirlos del grupo por tema del pañuelo o el sador, alguna denuncia relacionada por vía foros o vía redes o WhatsApp o grupos de WhatsApp, en la cual hay un acoso específicamente hacia una persona.
Les xarxes socials també juguen un paper clau en aquesta realitat. Plataformes com TikTok, Instagram o YouTube esdevenen el tabú de missatges racistes i xenòfobs que els adolescents consumeixen i comparteixen sense filtre, contribuint així a reforçar els seus prejudicis i a difondre discursos d'odi, tal com explica Joan Ramon Xamena, president de l'Associació de Directors de Secundària.
Ells ho reben, ho escolten i els joves, un poc, tot el que surt per xarxes és vera. Quan sabem que moltes vegades avui en dia hi ha molt de castell neus, dades o notícies que estan alterades de qualque manera. Tentant, al cap d'aquí, moltes vegades del centre, a través de programes de cibermentor, etcètera, que ells sàpiguen o que puguin, que tinguin les eines per poder destriar quan aquelles notícies que reben puguin ser falses o puguin tenir mentides amagades, etcètera.
El doctor en Educació David Abril, director de l'expert universitari en migracions a la Mediterrània, apunta que la polarització ideològica entre els joves és cada vegada més acusada.
Així és, segons dades de l'enquesta de joventut de les Illes Balears de l'any 2024, elaborada a partir de més de 2.000 entrevistes, molts al·lots joves mostren una tendència creixent cap a l'extrema dreta i el rebuig a la diversitat, mentre que les al·lotes s'inclinen majoritàriament per posicionaments més progressistes. Aquesta escletxa de gènere genera una fractura interna i afavoreix la reproducció de models autoritaris i discriminatoris entre els adolescents.
Joves homes menors de 35 anys tenir l'extrema dreta com a partit més extremistes que anin cap a la dreta com a primera opció de vot, i a la vegada que fenomen se produeix en el marc d'un viatge, no? D'una ruptura ideològica entre tota una generació, perquè en el cas de les dones passa justament el contrari. Es vota les dones que majoritàriament de les mateixes edats opten per l'esquerra i es consideren cada vegada més feministes.
En aquest context, formadores com Aurora Jardí, que imparteixen tallers antiracistes a joves i docents, insisteixen en la necessitat d'introduir el relat racial a les institucions educatives i visibilitzar també noves formes de vida no blanques i ampliar el relat oficial perquè tothom s'hi pugui sentir representat. Treballar l'empatia, la justícia social i el pensament crític, segons Jardí, una eina essencial per combatre l'odi i construir una convivència més justa.
Incloure en el currículum vides no blanques de tot tipus per tal de fer canviar la mirada. Posar sempre moltíssims exemples de coses o de persones o de cultures que no siguin les típiques europees que trobarem sempre i blanques, no? En els nostres currículums. I després faig molta de feina també amb el professorat per tal de que treballem aquelles petites coses del dia a dia, com per exemple canviar el llenguatge. Canvia també l'imaginari col·lectiu, ajuda a normalitzar altres tipus de mirades i crec que aquesta és la base principal.
El repte, coincideix en totes les entitats, passa per formar en pensament crític, fomentar el respecte i, sobretot, donar eines per contrastar informacions falses que circulen massivament a les xarxes.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
O destacàvem també la portada. La naviliera Baleària ha informat avui que ha presentat una demanda judicial contra la limitació a l'entrada de vehicles a Eivissa. Els informes tècnics i jurídics en què se'n recolza la naviliera consideren que la restricció respon només a una estratègia de rentat d'imatge relativa a la sostenibilitat que suposa un sacrifici econòmic al transport marítim a canvi d'uns beneficis ambientals nuls.
La demanda que presenta la naviliera és concretament contra l'acord del ple del Consell d'Eivissa del 28 de març que limita a 20.168 els vehicles forans diaris que hi poden haver a l'illa fins al 30 de setembre, és a dir, en temporada alta. Considera Baleària que és inconstitucional pel fet de vulnerar el dret d'igualtat perquè, segons la naviliera, discrimina els no residents i el dret a la mobilitat pel fet de restringir la circulació dins l'àmbit estatal. Afegeixen els demandants que la mesura aborda de manera parcial un problema que requereix més rigorositat i implementació tècnica.
D'altra banda, Baleària defensa que hi ha altres mesures més efectives i de menor impacte econòmic, com establir zones de baixes emissions o millorar el transport públic.
A més, en l'escrit de la demanda posa de manifest que no s'han previst mecanismes de seguiment i control ambiental de la mesura i que aquesta no fa cap distinció entre vehicles de zero emissions i els més contaminants. Finalment, la consultora que ha elaborat l'informe en el qual es basa Baleària apunta que la mesura pot provocar un efecte crida i fer que creixi el número de matriculacions a l'illa per evitar així la nova regulació. De fet, apunta, sempre segons dades de la consultora, entre febrer i juny hi ha hagut un 70% més de matriculacions respecte a altres anys.
I el Partit Popular demana al PSOE i a Sumar que dimecres no tombin les esmenes que han presentat a la llei de navegació aèria al Congrés, que tenen per objectiu, d'una banda, habilitar un crèdit extraordinari de 1.200 milions perquè les aerolínies puguin garantir el descompte de resident, el 75%, i, d'altra banda, donar veu als consells en les decisions d'AENA, sobretot pel que fa a ampliacions d'aeroports.
La formació recorda que l'any passat ja es varen produir importants retards en el pagament de les aerolínies i que enguany podria ser encara pitjor, un fet que tornaria a posar en perill, alerten els populars, el descompte de resident. Posen de manifest que ara mateix no hi ha prou doblers per sobre la subvenció dels bitllets dels residents. És per això que demanen que s'habilitin el 1.200 milions que varen aprovar en el Senat. En relació al poder de decisió dels consells insulars, apunten que és necessari que tinguin veu en decisions tan importants com és l'ampliació de les instal·lacions aeroportuàries.
D'altra banda, el Parlament de les Illes dimarts es debatrà al ple la presa en consideració de la proposició de llei orgànica de Més per Mallorca i Més per Menorca perquè la cogestió dels aeroports de les Illes sigui una realitat. En cas de sortir endavant, la passa següent seria enviar-la al Congrés per a la seva tramitació.
La llei proposa transferir la titularitat i les competències d'execució dels aeroports de les Illes Balears a la comunitat autònoma, tot creant l'autoritat aeroportuària de les Illes Balears, un ens amb autonomia funcional i de gestió participat per l'Estat i la comunitat autònoma que hi tindria una major representació i de la qual en dependria tot, amb l'objectiu d'aconseguir una operativa sensible en la necessitat de connectivitat dels illencs i al mateix temps que minimitzi l'impacte de l'activitat sobre els residents. Lluís Apestegui és el portaveu de Més per Mallorca al Parlament.
No pot ser que les obres ens facin fer autèntiques peripècies només per passar pel duty free, perquè menors d'edat passin per davant dels licors i del tabac. No pot ser que els nostres aeroports mos aboquin 30 milions de turistes però no se preocupin de com s'han de moure aquests turistes i no inverteixin en transport públic, perquè no pot ser tenir uns aeroports que facin feina d'esquena a la gent que vivim aquí, només per treure dobbers per endur-se'n altres aeroports.
A tot això, la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport i SOS Residents se'n reclamen la fi dels vols nocturns per garantir el descans de la població. Coincidint amb el Dia Internacional per Prohibir els Vols Nocturns, asseguren que aquest trànsit nocturn vulnera el dret al descans i posa en risc la salut de gairebé de 9.000 veïns que viuen a barriades pròximes a l'aeroport, com Escoi d'en Rabassa, Can Pastilla, Sant Jordi o Sa Casa Blanca.
Els residents poden estar exposats a nivell de renou que arriben fins al 80 decibelis i fins al 100 decibelis en moments puntuals. Tot això quan l'Organització Mundial de la Salut recomana no superar els 40 decibelis durant la nit. Les entitats alerten que l'exposició continuada d'aquest soroll pot provocar trastorns cardiovasculars i problemes de son, estrès i afectacions cognitives en infants. Ho explica Pere Joan Femenia, portaveu de la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport.
Fet estudis que afecten un gran nombre de població local propera a l'aeroport i que afecta directament en qüestions cardiovasculars, respiratoris per tema de salut, d'ansietat i sobretot de salut mental, perquè el fet de que no puguen dormir al vespre afecta el benestar de la salut.
Les entitats consideren que aquests vols són innecessaris i evitables i des de la plataforma SOS Residents adverteixen que l'augment de rutes, com la recent Palma-Montreal, promoguda amb diners públics, incrementa la pressió sobre el territori i la població local, ja que obre un nou mercat de consum immobiliari. Ho explica la seva portaveu, Joana Maria Estrany.
Més pressió damunt el territori perquè ve gent d'altres països amb un poder adquisitiu molt elevat que nosaltres tenim, i el que fan és encarir el preu de l'habitatge i bé, comprar vivendes. Això vol dir que nosaltres, que som d'aquí, no hi podem accedir. A part de les implicacions que té també a nivell de turisme, de quantitat de turisme que tenim durant tot l'any i sobretot durant l'estiu.
Les entitats proposen establir una franja horària de prohibició total de vols entre les 11 del vespre i les 6 del dematí, seguint l'exemple d'altres aeroports internacionals com Frankfurt, Zurich o Heathrow. També reclamen mesures com el control estricte dels horaris, la reducció del trànsit aeri i l'aïllament acústic d'habitatges per garantir el dret al descans.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i 16 minuts més coses. El Servei Marítim de la Guàrdia Civil i Salvament Marítim han interceptat en les darreres 24 hores a 97 persones en aigües de Formentera o ja a terra. Són ciutadans d'origen magrebí subsaharià. Segons ha informat delegació del govern, sembla que tots estan en bon estat de salut.
El darrer grup ha estat localitzat poc abans de les 10 del matí d'avui amb 18 persones en el camí del monestir. Durant la matinada, una altra barca amb 21 persones s'ha trobat a la platja de la Fregata. S'han de sumar altres 3 grups detinguts durant el divendres, una vintena en el camí de l'Estufador i la resta que navegaven en dues barques al sud-est de Formentera. De moment, segueixen fent servir les oficines de la Casa del Mar de la Savina a l'espera de que es posi en marxa el nou envelat ubicat al port.
Ferit greu, un jove de 17 anys que ha rebut l'impacte al cap del retrovisor d'un camió que circulava per la carretera de Marratxí-Bunyola mentre la víctima caminava per la vora via. Ha estat a primera hora del matí, passades les 5 i mitja.
El 061 informa que ha passat en un encreuament al quilòmetre número 3 de la via a les 5 i mitja de la matinada i que el ferit ha estat traslladat a l'Hospital de Son Espases en estat greu.
I el lloc de Lutsa, que el passat 11 d'agost es va cremar i enfonsar poc més de 7 milles nàutiques de Formentera, no serà finalment reflotat. Capitania Marítima ha dictaminat que l'armador no ha de fer el reflotament per evitar posar en risc la vida de l'equip de bussejadors, ja que va quedar enfonsat a molta profunditat. Ens ho explica Elena Trinidad.
L'armador ha fet una inspecció submarina i n'ha determinat la ubicació exacta que quedarà senyalitzada a les cartes nàutiques perquè no afecti a la navegació ni a la pesca d'arrossegament. També han comprovat que no hi ha contaminació greu. Capitania Marítima ha dictaminat que no exigirà el reflotament de les restes del Da Vinci, que quedaran a 110 metres de profunditat a 7 milles nàutiques de Formentera per evitar posar en risc la seguretat de l'equip de bussejadors. Capitania Marítima estudia encara les causes de l'incendi. De moment no s'ha obert cap expedient a l'armador perquè diuen que no ha comès cap falta administrativa.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Me Mesos de preparació que acaben amb dues hores i més de 100 preguntes. Avui ha estat una nova jornada de posicions a la recerca d'una plaça fixa a l'Administració General de l'Estat.
Més de 850 persones s'han inscrit en el procés a Balears per assolir una de les 1.900 places que s'han convocat arreu d'Espanya. L'únic punt d'examen de les Illes s'ha habilitat a la seu de la UIB de Palma en la Facultat d'Economia. Per aquesta convocatòria, per al funcionari de l'Estat, hi ha moltes més opositores dones que homes, suposen tres quartes parts dels inscrits.
Jo en particular a qualsevol puesto d'administració, perquè és una feina que, per exemple, jo que tenim petits, pues, dona una ajuda i una facilitat a l'hora de compaginar la vida familiar amb la vida laboral.
És un lloc que dona una seguretat perquè és un treball de feina fix i bueno, és una oposició no especialment complicada i bueno, crec que esta Maria és assequible i anem a intentar-ho.
L'any passat me vaig presentar i me vaig quedar per un puntet de fora, així que aquest any tornem a intentar.
2:20, anem amb la informació estatal internacional. A Espanya participarà de manera indefinida i amb mitjans aeris en el nou dispositiu de seguretat que l'OTAN desplegarà al flanc est d'Europa. Ho va anunciar ahir a la nit amb un escrit a la xarxa social X, el president del govern espanyol, que va voler incidir en que no és una novetat del tot, perquè diu Espanya ja en té a Letònia, Lituània i altres països. Avui, la vicesecretària de Regeneració Institucional del Partit Popular, Cuca Gamarra, ha reaccionat a l'anunci.
Los españoles tienen el derecho a conocer y a saber cómo vamos a hacerlo. No puede ser que lo haga a regañadientes y con nocturnidad para intentar cumplir, mientras sabe perfectamente que este no es un asunto que cuente con el respaldo dentro de su gobierno ni con el respaldo de sus socios parlamentarios.
I en internacional, Israel ha cancel·lat la seva participació en el Mobile World Congress de 2026 i ha fet una crida al boicot com a resposta a les mesures de l'Estat espanyol contra l'ofensiva a la Franja de Gaza. La participació israeliana estava conformada per una cinquantena d'empreses.
Mentrestant, a la Franja de Gaza i majoritàriament a la seva capital, la ciutat de Gaza, el manco 65 persones, que no s'especifica si eren civils o militars de Hamas, han mort i altres 205 han resultat ferits amb bombardejos d'Israel. Ha passat entre aquest divendres i el que duim de dissabte, informa el Ministeri de Sanitat, en el territori palestí, que també ha informat de dos nous infants morts per malnutrició, de manera que ja són 145 els nens que ja han perdut la vida per aquest motiu.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Un darrer punt abans de donar pas als esports. Els pobles de Mallorca preparen una nova edició de la pujada lluc a peu de la Part Forana. Enguany serà la número 44 i per primera vegada està organitzada pel Consell Insular, que agafa el relleu als blauets de lluc.
La previsió és que cada vegada 5.000 persones participin de la cita, que obligarà a tallar una seixantena de trams de la xarxa viària de l'illa. De fet, enguany, 45 municipis han confirmat la seva participació en aquesta marxa nocturna que ha programat la trobada Inca a les 4 de la matinada per fer tots junts el darrer tram fins al santuari. Esporles i Santanyí són els grups que més prest parteixen de vés les 4 del capvespre. Per seria temps, en les hores següents es prohibirà la circulació al pas dels marxaires i els trams es reobriran una vegada hagin passat. L'única via que romandrà tancada fins demà a les 8 del matí és la carretera de Lluc per evitar els embossos durant la tornada a casa.
2:23, arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions tant pels esports, Aibata Ràdio. Dani Rodríguez ha tornat aquest migdia als entrenaments amb el Real Mallorca. Després de complir 10 dies de baixa per càstig del club, el futbolista gallec s'ha reincorporat al grup sota les ordres d'un Jagoba Arrasate que només pensa en el partit de dilluns a Cornellà al Prat. un enfrontament on l'equip de Manuel González es presenta en 7 punts al seu casiller. Perú, que ara mateix suma el Real Mallorca. Un partit on tornaran a Cornellà el Prats els ja exjugadors de l'Espanyol, Cumbula, el nou capità del Real Mallorca, Sergi Darder, Antonio Raillo i Manu Morlanes. Del rival de dilluns parla Martí Valgen, els nostres companys d'Ivetes Televisió.
Cuando vienes de salvar la categoría en las últimas jornadas, pues normalmente empiezas pues con unas ganas, con una preparación mental diferente, y creo que por eso están ahora como están. Pero nosotros somos conscientes, creo que estamos llevando una semana muy buena de entrenamiento, pero lo que necesitamos son los puntos, es ganar. Sabemos que es muy complicado en ese campo y por eso creo que el grupo se tiene que, se tiene que mostrar más fuerte que nunca y con toda la intención de ganar el partido.
De la quarta jornada primera i es va avançar un partit, Sevilla 2, Elx 2. El segon gol dels alacantins obre novament de Rafa Mir, d'un extraordinari llançament de lliure directe del mallorquí.
Bueno, es un gol más. Para mí es importante marcar, devolver la confianza al equipo en el que estoy, también teniendo respeto al equipo del que vengo y del que estoy cedido, que es el Sevilla. Estoy muy feliz de haber podido volver, de poder jugar. El último tiempo aquí no fue fácil y bueno, al final pues se junta todo un poco y las celebraciones hay que hacerlas, es muy complicado hacer un gol y hay que hacer.
Para hoy, desde las 2 es juga el Getafe 0, Oviedo 0, minut 23 de partit. A les 4 i 4 jugarà la Real Sociedad davant el Real Madrid, 6 i mitja l'Ati de Bilbao, Deportivo Alavés, i a les 9 del vespre tancant jornada l'Ati de Madrid, Villarreal. L'Eudivisa juga a les 4 i quart davant el Marbella amb la intenció de mantenir el seu casiller ple de punts. Ho farà amb les baixes de Fran Castillo i el porter Javi Bellman, i la recuperació important de Bebé, que fins i tot podia ser titular al partit d'avui. A segona federació, l'Andraix rap a les 6 la visita del Barça Atlètic a Sa Plana. La resta ho farà demà, amb horari unificat, 12 del migdia, Girona B, Poblense, Porreres Atlètic Lleida, Olot Societat Esportiva Eivissa i València Mestalla Atlètic Balears. Luis Blanco, tècnic de l'Atlètic, parla del rival de demà, un altre filial.
Són jugadors que dominan muchas fases de lo que es el juego ofensivo, tanto a nivel combinativo como también a nivel, tengo la sensación que es un equipo muy vertical, o sea, capaz de hacerte mucho daño cuando corren, y en su campo, en su contexto, bueno, creo que es una de las salidas más difíciles que vamos a tener durante la temporada por el perfil de equipo, por el perfil de filial que es.
Parlant de bàsquet, l'Estel Menorca disputa el trofeu Ciutat de Mahó davant d'una història del bàsquet estatal, un clàssic de la Lliga ACB, el Joventut de Badalona, la penya ja és des d'ahir a Menorca, en Ricky Rubio com a principal atracció. De fet, la darrera vegada que Ricky va jugar a Vintalba va ser un 13 de març de l'any 2011 en un Menorca Bàsquet Futbol Club Barcelona a la Lliga ACB. Este Menorca Joventut Badalona, demà a les 7 i mitja a l'hora baixa a Vintalba, volen dir avui hora baixa a les 7 i mitja a Vintalba i també en directe a Ivetes Televisió. I també a Mallorca juga a la mateixa hora que a Vintalba un atractiu Palmer Bàsquet Movistar Estudiantes corresponent al trofeu THB Hotels. Del partit parla la prèvia l'entrenador del Palmer, Marcos Justo.
Creo que es una muy buena oportunidad, ya no solo para nosotros, sino para el público de la isla, para el público que le gusta el baloncesto, pues poder asistir a un partido en el que creo que, bueno, que se va a disfrutar independientemente de cómo sea el resultado.
I per tancar el bloc del bàsquet, apunta que Alemanya i Turquia jugaran demà a les 8 del vespre a Riga, Letònia, a la final de l'Eurobàsquet després de derrotar els vigents campions de la competició, és a dir, Alemanya, Finlàndia, per 98-86, mentre que els turcs van fer el propi la segona semifinal davant Grècia per 68-94. L'Illes Balears Palma Fusa en un partit quasi perfecte va golejar el Córdoba per 8 gols a 1. Mateus Malla va firmar el seu primer hat-trick de la seva trajectòria en Palma. Sentim el gran protagonista d'ahir, el brasiler Mateus Malla.
Muy feliz, ¿no? Muy contento con mi primer hat-trick con Palma.
Ha sido un partido muy difícil, el resultado no dice eso, pero ha sido un partido difícil. Sabemos que Córdoba es un buen equipo, pero estábamos muy bien y muy feliz, muy contento con los tres goles y ayudar al equipo.
I ara, doncs, 550 punts poliesportius en handball. Arranca la competició divisió de plata pel Tasmapa Eivissa. Jugarà el pavelló Sant Andrés a partir de les 6 davant un nou vingut a categoria com és el handball Sòria. A primera nacional grup E, l'handball Mallorca en 7 de la temporada a les 7 i mitja a la pista local Múrcia. En pàdel, Gemma Triay i Delfi Brea jugaran la semifinal del torneig del Premi Pàdel de París a partir de les 4 i serà després d'haver derrotat a la parella formada per Xenia Sharifova i Virginia Riera en l'eliminatòria de quarts. La de Llorenca d'Argentina es van imposar per un doble 6-1 en una hora exacta de joc. I en tenis ja està en marxa a Marbella l'eliminatòria entre Espanya i Dinamarca de la Copa Davis. Des de les 12 i mitja juga Pablo Carreño davant Holger Rune. Després serà el torn de Joan Antoni Munar, que s'enfrontarà amb Elmer Moller, número 102 del món. Ho deixem aquí, tornem a les 4 amb l'Eivissa.